Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions al pla de xoc que va posar en marxa el govern fa un any per reduir el greu retard en la concessió de les llicències d'obres està donant ja bons resultats. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat que passant de 3 a 8 arquitectes a l'àrea i monitoritzant cada expedient per controlar el procés i detectar on hi havia el TAP, han aconseguit reduir de 24 mesos a 70 dies el temps per concedir una llicència que entri a l'Ajuntament avui de tot allò que depèn del mateix consistori. Si les peticions tenen errors en la documentació o són obres complexes, els temps són més llargs. Entre aquest dijous i dissabte es preveu que Catalunya visqui la primera onada de calor important de l'estiu. En alguns punts del país arribaran els 40 graus per primer cop, tot i que a Sant Cugat la màxima està previst que arribi als 35 graus. Per aquest motiu, tothom ha de prendre mesures de prevenció davant dels mesos més calorosos. Evitar el sol directe, limitar l'activitat física i hidratar-se són alguns dels principals consells. Dins del domicili és important tancar les finestres durant les hores de sol i obrir-les a la nit per refrescar l'habitatge. El bon temps i la millora de les temperatures anima molts a fer ús de la bicicleta o els patinets elèctrics. Sigui com a esport o com a mitjà de transport, l'espai públic s'omple d'aquest tipus de vehicles que són un reclam per als lladres. L'estacionament és el moment que acostumen a aprofitar per sostreure especialment bicicletes. És per això que des dels Mossos d'Esquadra alerten d'aquest risc i donen alguns consells per evitar tenir un ensurt. La principal recomanació és aparcar la bicicleta a zones de més afluència i sempre lligada. Des dels Mossos d'Esquadra també recomanen guardar la factura de compra, el número de vestidor i fotografies per, en cas de robatori, poder adjuntar-ho a la denúncia. El Teatre Auditori de Sant Cugat és l'escenari escollit pel pianista Camilo i el guitarrista Tomatito per estrenar el nou repertori Spain Forever Again aquest vespre a les 8. El nou llançament del duet, que combina jazz i flamenc, és un recopilatori de cançons de grans artistes com Chucho Valdés i Camarón de la Isla. En una entrevista a Cugat Mèdia de fa una setmana, revelaven que la dificultat més gran que han tingut en la seva trajectòria ha estat ajuntar piano i guitarra en un mateix espectacle. Tots dos tornen aquest juliol a Sant Cugat, on ja van tocar el 2007. A més, tenen un gran record de Catalunya, ja que el duet va néixer en un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. Les entrades ja estan exaurides. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Plats del món, amb l'aula d'acollida de la Farga. El curs 2023-2024, l'aula d'acollida de la Farga Sant Cugat té 34 alumnes nouvinguts procedents de 18 països diferents i que fa més de 24 mesos que resideixen a Catalunya. En aquest programa no parlarem de diferències. Parlarem d'allò intercultural que ens uneix, el menjar i la música. En el capítol 3, descobreix la raclet suïssa que ens explica el Noé, la freixoada brasilera que ens porta el Joao, el Tarnasco d'Aragó amb el Nacho i, per últim, el Max, també ens parla del seu país. Per cert, molta atenció perquè cada un ens fa una recomanació musical del seu país que escoltarem al final de la seva intervenció. Plats del món. El Noé diu que el que més li agrada de Sant Cugat és el bon ambient i el que més troba a faltar de Suïssa és la neu. De gran, vol ser pilot de Fórmula 1.
Hola a tothom, sóc el Noé i vinc de Suïssa i tinc 11 anys. Fa un any i mig que visc a Terrassa. Ara us presentaré un plat típic del meu país, Suïssa. Ingredients de la raclete per a 4 persones. 500 grams de formatge, especial per a la raclete, 200 grams de perill cuit, 200 grams de salami, 150 grams de cogombra, 150 grams de ceba, 150 grams d'olives negres, 100 grams de blat de moro, 300 grams de tomàquet cherry, 200 grams de pas lamegur, 150 grams de xampinyons. La preparació. 1. Col·loquem la planxa a taula i coem les patates netes amb pèl durant 15-20 minuts. 2. S'encén la graella i escalfa uns minuts abans de començar a cuinar. 3. Vas tallant el formatge a llaques primes i col·loques una llauna a cada safata de la graella. 4. Quan el formatge estigués fosc, col·loques les patates cuites. 5. Només queda col·locar el formatge fosc sobre les patates. Bon profit!
El Joao vol ser arquitecte quan sigui gran i ara ens explica un plat tradicional de Brasil, el seu país, tot i que a ell no li agrada gaire aquest plat.
Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
Hoje... Bon dia a tothom. Soc el Joao i vinc de Brasil. Tinc 10 anys i fa 6 mesos que visc a Sant Cugat. Ara us presentaré un plat típic del meu país, la feijoada. Recepta de feijoada. Ingredients: 200 grams de fesols, 125 grams de carn magra de porc tallada a daus, un chorizo criol tallada a redonces, 100 grams de cassalada de porc tallada a daus, 125 grams de costeja de porc tallada a trossos, una dent d'all, una ceba, 3 tomàquets madurs, un got de vi blanc, un full de llorer, un pessic de sal, un pessic de pebre negre molt, una cullerada d'oli d'oliva verge extra, 200 grams d'arròs llarg bullit. Preparació. Passo. En una casserola amb una mica d'oli d'oliva, sofregiu tots les carns que ja teniu tallades. Un cop estiguin ben daurats, retira-les de la paella i reserva-les. Pas 2. El mateix ol daurà l'all i la ceba picats fins que estiguin d'un color daurat i estiguin tendres. Afegeix el got de vi blanc i deixa-ho reduir completament. Pas 3. Afegeix el tomàquet tallat a trossos irregulars i el lloret i deixa cuinar tot el conjunt uns 5 minuts. Pas 4. Afegeix els fesols les carns i el sopre a boca d'aigua fins que a cobrir i deixa cuinar a foc lent, una hora i mitja a 2 hores, fins que els fesols estiguin tendres. Presentació. Col·loca una mica de fesols a un costat, les carns a l'altre i la salsa a sobre. Afegeixi un parell de cullerades d'arròs bullit al costat posat i tindràs llest per servir. Us recomendo escoltar aquesta cançó del meu país. Samba do Brasil e Macalena. Moltes gràcies per vostra atenció.
Hoje é dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão.
Al Nacho li agrada jugar a bàsquet i jugar amb els seus amics. El que més li agrada de Saragossa, la seva ciutat, és la pastisseria. De Barcelona, els seus paisatges. De gran, li agradaria ser pilot d'avió.
El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano, el nano es inmortal y sale en las revistas junto a Hulk y a Superman.
Hola, sóc el Nacho, sóc de Zaragoza i tinc 15 anys. Fa un any que visc a Sant Cugat. Avui us presentaré un plat típic de la meva ciutat, Ternasco d'Aragón. Els ingredients que necessitarem són els següents: dos espaguetis de Ternasco d'Aragón, un quilo de patates, sal fina, 4 dents d'all, 100 ml d'oli d'oliva, 0,5 litres de vi blanc, joier, farigola, blubert fresc, aigua. Ingredients per al acompanyament: encinem, ceba, olives negres, oli d'oliva, vinagre blanc i sal fina. Ara us diré com se prepara. Abans de començar la receta, precalentem el forn a 150 graus. Comencem pelant i tallant patates rodants gruixes. Salem espaletilla de Ternasco d'Aragó per ambos costats. Plantem segurament amb una mica d'oli. Ara sí, introducem les dues sabates 30 minuts. Donem la volta a les palatilles, remulem amb vi blanc. Transcorrent 30 minuts més, remulem les palatilles per sobre amb litre d'aigua i la mantenem al forn durant 45 minuts més. Les palatilles esteu llestes, adorneu pel seu color i donant l'aspecte crujent de la pell. Les setem de forn acabat de tallar les peces de cada espatilla. Bon profit! Us recomendo escoltar una canció típica del meu país.
El Max fa molt poquet que viu a Sant Cugat, però s'ha animat a recomanar-nos una cançó.
Remix. Maluma, baby.
Hola a tothom, em dic Max i tinc 12 anys, soc de Colòmbia i fa 2 setmanes que he arribat a Espanya. M'agrada molt vivir aquí i us recomendo escoltar aquesta canció del meu país, Bella. Adeu.
Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella.
Que nunca más te iba a tocar. Todo por culpa de esas malditas cervezas. Con esos labios enfrente que no te besa. Porque no fui capaz de mismo darle stop. En el ranking de mi culo siempre fuiste el top. Nos cagamos los dos solos en la relación. Lo dejamos solo loco así sin protección. Demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza. Eres mi debilidad, me encanta cuando te pones nesa. Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza. Eres mi debilidad, a ti nadie te endereza.
Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, caí en las garras de ella.
Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella. Maluma, baby.
Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste
chicas que andabas buscándome como loca en la calle.
Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza.
Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella.
Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella.
Maluma, baby. Wolfine, la versatilidad de la calle, papá.
Wolfine, ando con el lobo.
Plats del món és una col·laboració de l'Aula d'Acollida de la Farga i Cugat Mèdia.
Lo mío records.
Medellín, Colòmbia, parceros. Pel món entero.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
Molt bon dia, Bufacanyes. Doncs bé, avui tenim un programa molt especial. Per què? Perquè el Víctor Calderón Benítez, en uns minuts, ens presentarà una xerrada que va tenir lloc el dia 6 d'abril. A on? A la Diada del Còmic en Català, a la segona Diada del Còmic en Català. Vam tenir un convidat molt especial, l'Oriol Estrada, i ens va parlar de 30 anys de manga i podríem dir anime a Catalunya, que és un moviment molt important. Doncs bé, endavant, Víctor.
I ara tenim una classe, masterclass, no?, que se li diu això. Sí o no?
Bueno,
més o menys.
Farem el que podrem.
Tenim a l'Oriol Estrada, que és divulgador de còmic, sobretot de manga, no? concretament, però de còmic en general. També té un parell de llibres escrits, Son Goku Mania,
sí,
que suposo que avui ens parlaràs de Son Goku
avui
també una
mica,
bastant. De Bola de Drac.
Sap greu per alguns, però sí.
També tens 501 mangas per llegir
abans
de morir.
En espanyol.
Nos
diuen que leer en espanyol.
Vale. I algun altre llibre, i alguna altra
cultura
publicació.
Manga, sí, sí.
També formes part de l'organització del Còmic Barcelona, el Manga Barcelona, i res, és un plaer. S'ha preparat aquesta xerrada de 30 anys d'anime i manga en català i et deixaré perquè aquí tenim...
Ja tela.
Agafo la llibreta i començarem a apuntar.
Ja tela.
Molt
sí,
bé,
sí.
Que gaudiu.
Merci. Que el títol, de fet, és enganyós. Val? És, el dels 30 anys és enganyós perquè normalment quan parlem de com comença la nostra història del manga aquí, doncs es parla de l'any 92. No? Què va passar l'any 92? Bola de Drac, no? Exacte. Es va començar a publicar Bola de Drac, que ja fa uns quants anyets, no? Fa 32 anyets. Però realment la primera mostra de manga que hi va haver a l'estat espanyol, i no només, i de fet específicament parlem de Catalunya, és... Els que ho sabeu, no ho digueu. Vale? Els que ho sabeu, no ho dieu. Però quan dieu, quin any dieu que es va publicar el primer manga en català de la història? Algú diu alguna xifra, algun any? 85? No. 80? Tampoc. 1968. Val? El 1968, que a més, tenim per aquí la gent de Cavallfort, no? Em sembla. Hi ha la gent de Cavallfort. I van ser Cavallfort que l'any 1968 va publicar una tira còmica que es deia Tonda Haneko, que era un número especial de Cavallfort on ensenyaven diferents exemples de còmics de tot el món. Hi havia una pàgina que era d'un manga d'un autor, que és Kitazawa Rakuten, que de fet es considera com el primer autor de manga professional japonès de la història, i va anar, no sabem molt bé per què, però va anar a parar allà al Cavallfort. No? Curiosament, a mi em van explicar que el responsable d'aquesta pàgina japonesa que ves allà al Cavallfort era un tal Antonio Martín, vale? Que és un nom polèmic, també us diré, últimament, però que té molt a veure amb la història del, del manga a casa nostra i del manga en català, val? No parlant encara de manga en català, perquè això sí que va trigarà una mica més, però alguns dels primers exemples de... Bé, la Rosita estan traient les taules. Sí que tenim alguns exemples que molta gent potser no coneix de les primeres publicacions de manga a l'estat espanyol. Un dels primers va ser, de fet el primer en castellà, va ser una biografia de Mao Tse-Tung, que es va publicar l'any 1979. Biografia de Mao Tse-Tung feta pels autors de Doraemon, vale? Que és una barreja bastant peculiar, no? Que dius, què fan els autors de Doraemon fent una biografia de Mao Tse-Tung, no? Doncs bé, aquest va ser el primer, i uns anys després arriba un shoujo, un manga molt famós pel públic femení, que és Candy Candy, val? Candy Candy arriba principalment perquè s'havia vist la sèrie per televisió, la sèrie havia sigut un èxit, i llavors Bruguera, l'editorial Bruguera, va publicar aquest Candy Candy, allò, Éxito en Televisión, no? que posaven abans en aquella època, i allà sortia, no? Allà sortia Candy Candy, que és l'única manera que teniu ara per ara de llegir Candy Candy en castellà, perquè no està completa igualment, però com que les autores estan barallades entre elles, no hi ha possibilitat que hi hagi reedicions que sapiguem per ara. Val? Entrem ja també amb una... Hi ha un altre to, bastant diferent, la revista El Víbora, si algú recorda la revista El Víbora, que era així un còmic més underground i alternatiu. L'any 1980 es va publicar una història de Yoshihiro Tatsumi, que és un dels autors de manga, dels primers autors de manga per adults, que hi va haver als anys 50 al Japó, i que va publicar una història amb El Víbora, que a més la portada la va fer expressament pel Víbora. Vull dir que és una cosa realment bastant espectacular que un autor japonès l'any 1980 fes una portada per la revista El Víbora, no? A més és un autor que es va anar publicant de forma regular, més o menys, a les pàgines del Víbora, fins que l'any 1984 es va publicar un recopilatori de les seves històries, que és Que trist és la vida i altres històries, amb una portada massa explícita per ensenyar si hi ha nens a prop. Si algú coneix la portada, és bastant potent. I llavors després ja ens anem als anys 90, quan ens arriba Akira. Val? Akira suposo que és un títol que ja ens sona bastant. Primer va arribar el manga, va arribar de mans d'Ediciones B, Glenat, amb una edició en color, val? Que era l'edició una mica que ens va arribar a través dels Estats Units. Penseu que en aquella època el còmic en blanc i negre estava molt associat a còmic underground, no? És a dir, a còmic alternatiu, això, les pàgines del Víbora, etc, etc. Llavors, publicar còmics en blanc i negre era com ui, no? Llavors, amb Akira, als Estats Units, van decidir posar-hi color. Un color que va estar supervisat per l'autor, no? I llavors aquesta és la versió que ens va arribar aquí. Fins fa molt poc no hem tingut aquí una edició d'Akira igual que la japonesa, perquè havíem tingut l'edició en color, després l'edició en blanc i negre, però que era amb sentit de lectura occidental, i no ens ha arribat fins fa, no sé, 5-6 anys, l'edició en blanc i negre, amb sentit de lectura oriental, diguéssim, original. I, bueno, llavors, hi arribem, evidentment, primer a l'any 90, i ara ja ve tot el tema que avançàvem abans per aquí, i el 15 de febrer de 1990, qui va posar la tele, va posar TV3 a les 17:35, si no recordo malament, si no 17:25, una cosa així, més o menys, va, en lloc de veure el Doctor Slump, va veure una altra sèrie, una sèrie que es deia Bola de Drac, no? I Bola de Drac va ser aquest fenomen bestial, fenomen irrepetible, fenomen que TV3 no s'esperava. TV3 deien que bàsicament una sèrie que van comprar com tantes altres per omplir programació, i d'una sèrie que són 153 capítols n'havien comprat 26, no? I ells es pensaven que ja estava, o sigui que eren 26 capítols i ja està, això és el que els hi van arribar a vendre, no? I llavors què va passar? Algú recorda? Segur que algú d'aquí recorda què passa al capítol 26. Algú m'ho sabrà dir. Què passava al 26? El torneig de les arts marcials, no? No estava ni acabat el torneig de les arts marcials, no? Però clar, paren la missió perquè no tenen més capítols i el dia següent els nens i nenes que es posen davant de la tele per veure el següent capítol, els barrufets, saps? I llavors dius... Hòstia. Saps? Allò, una bajona important, no? Doncs bé, els barrufets. Llavors comencen a sonar telèfons a TV3 de nens i nenes desesperats perquè què heu fet, que ens heu tallat aquí la missió en ple torneig de les arts marcials, no sabem què ha guanyat el torneig. I llavors és quan s'adonen, ai mira, resulta que aquesta sèrie és molt més llarga, no? I l'empresa que els havia venut tot això ja havia plegat. Per tant, van haver d'anar a buscar a algun altre lloc tots els capítols que faltaven, no? Durant aquest temps van reposar la sèrie, que això va fer que encara comencés a ser més i més i més popular, no? Arriben els nous capítols i es converteix en aquest gran èxit, però és una sèrie que només s'estava emetent en aquell moment a Catalunya, Galícia i País Basc, val? És a dir, autonòmiques, i llavors les empreses que es dediquen a llicenciar merchandising no veien interessant comprar una llicència per una sèrie que només es veia això, no? En tres comunitats, que no es veia a nivell estatal, no? I llavors no hi havia merchandising, no? I llavors què vam començar a fer aquí la gent? La gent, vull dir, aquí la majoria tenim una edat, val? Però els més joves esteu acostumats a que hi hagi merchandising d'absolutament tot al minut zero de que apareix una sèrie nova, no? Aleshores no. I llavors, el primer és, alguna gent es gravava Bola Drac en vídeo, en VHS, posava pausa en algun moment determinat, agafava un paper, posava el paper a la pantalla i començava a calcar les imatges. I d'això, després en feien fotocòpies, que es repartien o s'intercanviaven entre la gent de la classe, etc etc. Poc a poc, aquestes fotocòpies van anar millorant, vam començar a rebre imatges originals, no se sap molt bé d'on sortien, algunes venien de França, de la revista Dorothée, algun volum japonès que arribava, algun de coreà, que tampoc sabem d'on va sortir, però que la gent, evidentment, no sabia que allò era coreà, els era absolutament igual, i ens anàvem allò, a poc, nutrint d'aquestes fotocòpies que la gent, alguna gent honrada, les intercanviava i d'altra gent les venia, eh? Vull dir, això va ser... Alguna gent va fer molt de negoci, especialment les copisteries, que quan van veure que tot de riuades de nens i nenes anaven a tot el dia a fer fotocòpies de Bola Drac, doncs quan els feien la fotocòpia en feien dues, i una se la quedaven, se la posaven al seu catàleg, i vinga, allò, 5 pessetes, 10 pessetes la fotocòpia, i tot de nens que anaven allà i a veure fotocòpies, no? Això, evidentment, es va notar molt al mercat de Sant Antoni, a Barcelona, que, de fet, es parlava, fixeu-vos, no sé si heu anat mai el diumenge al Mercat de Sant Antoni, però és un lloc que hi ha bastanta gent, però l'any 92 hi havia un titular de La Vanguardia que deia «La catedral del cromo se desborda», no? 12 agents de la Guàrdia Urbana, 12, patrullaven cada diumenge al Mercat de Sant Antoni. O sigui, 12 que estaven allà fent apartar la gent, que no es fiqués pel mig del carrer, no, perquè la gent pogués circular. O sigui, 12 agents de la Guàrdia Urbana, no? Això, vull dir, com si fos l'1 d'octubre gairebé, no? Allò, tot de fans de Bola Drac allà canviant cromos. Vinga, som-hi, no? I clar, això, evidentment, comença a sortir les teles, etc. I finalment hi ha un senyor que es diu Antonio Martín, que l'hem nombrat fa un moment, que en aquell moment era director editorial de Planeta d'Agostini Còmics, que havia vist la sèrie, havia vist que això funcionava molt bé, i diu, ostres, anem de fer un còmic d'això, no? Anem de fer un còmic. Fixeu-vos en les paraules que estic fent servir. Anem de fer un còmic. No sé si recordeu Mazinger, vale? Mazinger, que va ser potser el primer fenomen fan relacionat amb un anime que vam tenir. Aquí es van publicar uns còmics que els feia un senyor de Cerdanyola. Cerdanyola del Vallès, vale? no la Cerdanyola de Mataró, Cerdanyola del Vallès, no? Perquè bàsicament es compraven els drets de la sèrie, si és que els comprava algú, i el tio es mirava la sèrie i feia còmics basats en la sèrie, no? I llavors, clar, això no tenia res a veure amb el manga original de Gonagai, ni molt menys, i es venia tot allò. Doncs la idea que tenia el senyor Antonio Martín